era arribar el moment de parlar de filosofia i per a parlar d'aquest tema no tenim una altra persona que és a Rafa Sartorio, el nostre professor particular de Ràdio Benicarló. Bon dia, Rafa, com estàs?
Bon dia, Anna, molt bé. Encantat d'estar aquí, com sempre.
Quina meravella. I la setmana passada ens vam quedar a punt de parlar un tema molt interessant, un nom que ressona molt, que és el nom de Marc Aureli, no és així, no?
Efectivament, Marc Aureli, l'emperador filòsof.
L'emperador filòsof. I això és possible, ser emperador i filòsof a la vegada?
El que sembla una contradicció, i ho és, perquè les relacions entre poder i saber sempre han estat molt conflictives amb la filosofia. Tu pensa, per exemple, ja que estem en aquesta època, que durant l'imperi romà, per exemple, Domicià expulsa a tots els filòsofs de Roma, perquè els filòsofs estoics, que els considerava una amenaça, perquè eren molt crítics respecte a la seva respecte a la seva al seu poder, perquè en general la filosofia sempre és crítica respecte al poder, no?
Lo primer que se crema sempre quan hi ha qualsevol conflicte sempre és el coneixement, les biblioteques, i en aquest cas són els filòsofs.
Efectivament, i el que podríem dir els intel·lectuals de l'època, no? Però amb l'estoïcisme no hi ha un conflicte entre saber i poder. De fet, el poder és només que l'aplicació d'un saber teòric, no? Com dèiem la sessió passada, la moral és simplement l'aplicació del saber de la naturalesa, no?
Ens pots recordar un poquet exactament què era l'estoïcisme?
Bueno, l'estoïcisme era un dels corrents filosòfics de l'època hel·lenística, que com tots aquests corrents, dèiem que la seva característica bàsica era el naturalisme, és a dir, es basava en seguir la naturalesa. Conèixer la naturalesa, conèixer el cosmos, que dèiem que era cosmos, macrocosmos i microcosmos, és a dir, conèixer la naturalesa en general i la naturalesa humana en particular, i veure quines regles en podem treure d'aquest coneixement per tenir una vida virtuosa, que vol dir una vida millor, que vol dir simplement una vida feliç.
Avui en dia diríem que és un poquet com viure a lo hippie, no?
Sí, els estoics no eren massa hippies, per una altra raó. Però tenim uns filòsofs, també d'aquesta època, que són els cínics, que aquests sí que són els arquetípics hippies. Un dia podíem parlar dels filòsofs cínics.
Parlarem dels cínics, va, estos hippies
aquests
de l'antiga Grècia.
Hippies de l'antiga Grècia.
Ara anem als que no són hippies, que són els estoics.
Vale. Sí.
I a Marc Aureli, no ens oblidem de Marc Aureli. Marc Aureli, llavors, encaixa dins de la filosofia dels estoics?
Sí, és, de fet, l'últim filòsof estoic de l'època romana, i, bueno, i a més és, com, en fi, hem dit, és un emperador que el situem dels anys 160-180 després de Crist. És el cant de cigne de l'imperi. Edward Gibbon, en Història de cadència de l'imperi romà, deia que la humanitat ha estat feliç en dos moments de la història.
Dos moments,
tota la humanitat, només, molt bé, dos moments, la humanitat ha estat feliç, no? Una, l'època de Marc Aureli, de l'emperador filòsof. I l'altra, el segle XVIII, que era el segle en què escrivia Eduard Gibbon, no?
Vale, no sabem si ara estem en un tercer o al contrari en qualsevol altra cosa.
Bueno, totes les èpoques es consideren així mateixes èpoques difícils. No hi ha cap època que digui, oh, quina gran època.
Sí, la meva generació va passar pitjor que la teua, no?
Sí, l'època passada, no? Sempre sol ser millor. I de fet, l'època de Marc Aureli és una època molt difícil, no? És l'època que, bueno, portarà la crisi del segle III, que és una època terrible de l'imperi romà, passant pel regnat del seu fill, del fill de l'emperador Marc Aureli, que és Còmode.
Ah, aquest el conec, sí, sí.
Que el coneixes, aquest el coneixes potser d'una pel·lícula.
Bueno, d'un llibre, en realitat.
Bueno, tu és que llegeixes el llibre, no veres la pel·lícula.
No, no, també, també he vist la pel·lícula, sí, sí.
Que és Gladiator, no?
Pues mira, ara sí que me'n recordo. Sí, pues també l'he vist a pel·lícules.
Molt bé, Gladiator, que és una pel·lícula que recomanem, no? La pel·lícula que està la posada en escena i els detalls estan molt bé. Evidentment es pren llicències poètiques, no? Perquè, per exemple, mata el seu pare, no? I a la pel·lícula. cosa que evidentment no va fer...
Va encolar un poquet a
Bruto. No va fer còmode. No són errors històrics ni anacronismes, que evidentment el director de la pel·lícula estava molt ben assessorat, que crec que era el Scott, no? Estava molt ben assessorat, però, bueno... prenen aquestes llicències cinematogràfiques, no? I tampoc mor el Sir, per cert, com mor a Gladiator, no? Bé, són temps difícils i, diu Diocasi, que és un historiador de l'època, diu, enmig de les dificultats, aquest emperador va salvar l'imperi, no? I, efectivament, el va salvar. I això és, porta moltes contradiccions, no? Perquè és un emperador pacifista que es passa tota la vida lluitant, no? Contra els parts, contra els quades, contra els marcomans, a l'Àsia, de fet, ell morirà amb una d'aquestes batalles.
I què el fa pacifista, si es passa la vida lluitant?
Bueno, es passa la vida lluitant... El pacifisme és per les conviccions estoiques, i el passar-se la vida lluitant és també per conviccions estoiques, però altres. És a dir, l'estoïcisme tenia com a vessant política una cosa importantíssima, que era el deure. És a dir, cada persona té una funció. Aquesta funció és la seva excel·lència i l'ha de portar el millor que pugui. Bé, ell era emperador. Per tant, havia de fer el seu treball, ell ho diu molt al llibre que després parlarem, havia de portar la seva funció al màxim d'excel·lència, i la seva funció era ser emperador, i l'emperador, entre altres coses, havia de protegir l'imperi. Entre altres coses, no era probablement la seva primera, no? La seva primera obligació, defensar l'imperi, i això és el que feia en una època amb la que l'imperi, doncs, estava ja sotmès a totes les pressions demogràfiques dels, per una banda, dels parts, és a dir, per la part d'Àsia, de l'imperi part, i per tota la resta, per Occident, doncs, per les invasions bàrbares, no?
I malgrat tot això, està considerat un gran emperador, malgrat les dificultats.
I amb una legislació, per exemple, protectora dels xiquets, dels esclaus, de les dones, és a dir, de totes aquelles persones que havien estat menys tingudes a l'època, a l'imperi romà, no? La història Augusta diu d'ell que és superior a tots els emperadors per la puresa de la seva vida, no? I, de fet, la historiografia moderna l'ha reivindicat front a una historiografia medieval que havia estat una mica hostil. I preguntaràs, i com pot ser la historiografia hostil que tenien que dir contra Marc Aureli?
Què tenien que dir contra Marc Aureli en lo bé que ens estàs pintant?
M'alegra molt que em facis aquesta pregunta. Bueno, doncs hi ha el punt negre, no?, que és la persecució dels cristians. D'acord?
Ah.
I, bé, què hem de dir sobre la persecució dels cristians? Ho direm amb dues paraules. Cap persecució. No va perseguir mai els cristians, no? I aquí farem un parèntesi, si vols. Mira, això de la persecució dels cristians és una mica com a Neró. Si jo dic Neró, probablement els nostres oients immediatament es faran una imatge mental. Es faran una... recordaran una cosa que s'ha repetit moltíssim, que és l'escenari del Coliseu, ple de cristians que estan lliurats a les feres per la crueltat d'un emperador, Neró, que acaba de cremar Roma i que culpa els pobres cristians, que tal, tal.
No me digues que és pel·lícula, també.
És pitjor que una pel·lícula. Ui. Tots els elements són mentira. Mira, començarem. Primer, el Coliseu. No hi ha Coliseu. No hi ha Coliseu, no hi ha incendi i no hi ha cristians.
Ai!
Veuràs.
I en què ens quedem?
En no res, en una llegenda. Mira,
vale.
Primer, no hi ha Coliseu, això és obvi. El Coliseu es va inaugurar l'any 80.
Vale.
És el Coliseu de Tit. Va començar amb l'època de Vespasià, l'any 70, però la inauguració és el 80. Quan va morir Nero? Va morir el 68. I l'incendi de Roma, se suposa que és l'any 64. Total, havien passat 16 anys abans de que estava criant malves ja l'emperador. Per tant, no hi ha Coliseu. Però tampoc hi ha incendi, i això és molt
tampoc
curiós. A veure, no podem dir que no hi ha incendi, perquè Roma s'incendiava contínuament. Roma s'incendiava contínuament per la qüestió de, bueno, pels materials, bàsicament fusta, per el caos urbanístic de les insulae i sobretot per l'amuntegament, no? Que feia, pues, això, que els incendis eren molt normals. Però resulta que justament a l'any 64 cap historiador de l'època esmenta cap incendi, de manera que no devia d'haver cap incendi important.
I per què no hi ha cristians? És el que ens falta tatxar, aquesta imatge.
No hi ha cristians perquè l'any 64 els cristians continuen sent una secta jueva dins del corrent general del judaïsme i és altament improbable que el poble romà els pogués distingir del que serien els jueus, de manera que per aquestes tres raons, no, l'incendi és, bueno, tota aquesta història de Neró és inventada.
Vale. I tornant ara a Marc Aureli i al tema de la felicitat. Com diu Marc Aureli que s'ha d'aconseguir aquesta felicitat?
Doncs mira, a través del coneixement, com hem dit abans i com és general, a través del coneixement de la natura, a través del doble coneixement. La natura és una idea general de la filosofia estoica, no és especial de Marc Aureli. La naturalesa és un logos, és un ordre. I dins d'aquest ordre, la naturalesa humana té una part, que es diu hegemonicon, però això és igual, que reprodueix aquest ordre. És a dir, tenim el nostre esperit, la nostra ment, té una part d'aquest ordre de la naturalesa, no? I aquest ordre s'ha de conrear a través de l'autoexamen. Això està en un llibre de Marc Aureli, que es diu Soliloqui. En realitat es tradueix per Meditacions, hi ha una traducció a l'editorial Índex en valencià, d'un profe que va ser company meu, que es diu Alberic. El llibre és Meditacions, però en realitat el llibre es titula en grec Eis Geauton, que vol dir cap a si mateix, cap a un mateix.
Ah, i és un llibre d'autoanàlisi.
Molt bé, d'autoanàlisi, és a dir, són simplement les meditacions, les idees d'examen de consciència que l'emperador, que està en plena batalla o que està fent el seu treball com a emperador, doncs se li van acudint i va fer aquest anàlisi de la seva ànima.
Això em recorda un poquet, com comentàvem l'altra setmana, el mindfulness. Si parlem d'autoanàlisi, parlem un poquet d'aquesta nova corrent que recollís el que ja havia Marc Aureli per ells, no?
Sí, sense aquestes bases, diguéssim, teòriques del coneixement de la físis, no? Però sí, es pot dir, de fet, l'autoexamen és una cosa que continua després el cristianisme, és una cosa que continua a l'època, al Renaixement i a l'època moderna, és a dir, i que continua fins als nostres dies amb el fet de fer diari. Jo no sé ara si la gent, els adolescents, amb això de les noves tecnologies i tal, fan molts diaris, no? Però, per exemple, a la meva època, i encara els meus fills, jo no sé, feien però diari. Tu feies diari?
Jo el feia, però també l'abandonava. Però sí que crec que la gent fa diari, saps com, els joves d'avui en dia? A través de les xarxes, precisament. Clar. Fan un diari cap a l'altra gent del seu dia a dia, no?
Molt bé. Això seria una mica al contrari, perquè
clar, el diari és interior,
que
autor, no?
És per a un mateix, per a mi mateix, no?
Ah, i antes se reflexionava cap a tu, i ara reflexionem cap a fora, no?
Sí, i no és fàcil que el tipus de reflexió sigui el mateix, no?
Vale, clar,
perquè,
clar.
Clar, una reflexió intimista són aquelles coses que només et diràs a tu mateix. Encara que s'ha de dir que l'umbral del que és, es pot dir als demés ha pujat moltíssim, no?
Clar.
Avui en dia no ens avergonyim pràcticament de res, cosa que pot estar bé o malament.
Vale, llavors, per resumir un poquet, primer de tot, hem après que jo estic flipant que no hi havia cristians, no hi havia incendi, no hi havia...
Bueno, això era una...
No hi havia Coliseu, això és anecdòtic.
Això és un excursus, és un parèntesi, eh?
És anecdòtic, però és interessant.
Això era de Neró, eh?
De Neró,
era d'una altra,
sí,
persecució, no, però era una mica per explicitar que les persecucions... Bé, podem donar bibliografia d'això sobre persecucions, que és molt interessant, no?, perquè hi ha tota una llegenda sobre això, i en realitat a l'Imperi Romà no va haver persecucions amb gènere. general, o puntuals, dels cristians.
Vale, pues això, han parlat de Marc Aureli, han parlat del coneixement de la naturalesa, això que definim com a estoïcisme, el seguiment de l'ordre natural i el conreu de la raó i la virtut a través de lo que avui se pareix un poquet al mindfulness, però que antes se coneixia i d'una altra manera com autoexamen, no?
Has fet una síntesi perfecta, de manera que no tinc res més a dir. Si vols, acabaria amb una cita del llibre d'Houghton, cap a mi mateix, no? Jo crec que t'encantarà, és molt bonic, és una mica lúgubre, melancòlic, vull dir, existencialista, i, com diu un autor, uneix una comprensió implacable de l'intel·lecte a la serenitat de l'ànima per suportar aquesta comprensió. La cita és: el temps de la vida humana, un punt, la seva substància fluent, la sensació tèrbola, la composició del conjunt del cos fàcilment corruptible, l'ànima una baldufa, la fortuna difícil de conjecturar, la fama indexifrable. En poques paraules, tot allò que pertany al cos, un riu, tot el que és propi de l'ànima, somni i vapor. La vida, guerra i estada terra estranya. La fama pòstuma, oblit.
Són paraules boniques, però també tenen com un to molt pessimista, no? Què queda després d'això? Què queda després d'aquest oblit?
Doncs ho diu després Marc Aureli. Queda tot. La vida per viure-la amb intensitat i la filosofia per guiar-la.
Molt bé, doncs seguirem guiant-nos setmana.